Aquest dijous 22 de novembre a les 7 de la tarda té lloc al Museu del Monestir la presentació del llibre del periodista especialitzat en divulgació històrica Enric Calpena, El dia que Barcelona va morir, una novel·la que tracta sobre la presa de Barcelona per les tropes del Mansur l'any 985. I per parlar del llibre tenim avui amb nosaltres l'Enric Calpena. Enric, moltes gràcies per atendre Cugat.cat avui.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per parlar amb mi.
Enric, primera pregunta. El títol del llibre, El dia que Barcelona va morir. Entenem que del que parla el llibre doncs, es pot entendre una mica per què aquest títol, però ens agradaria doncs, que ens ho expliquessis tu mateix.
Es pot entendre perquè ja la primera pàgina ho explica, eh? Vull dir que tampoc no és un gran secret. De fet, és com la gent de l'època, de pocs anys després, referien a aquell dia en què el Mansur va atacar Barcelona. Va ser tan bèstia tot el que va passar que la gent no referia aquell dia com el 9 de juliol de l'any 1985, sinó que referien precisament al dia que Barcelona va morir.
Parlarem una mica del dia que Barcelona va morir, precisament doncs, perquè va ser una de les vegades no, que realment s'acaba de conquerir Barcelona del tot i una mica utilitzes aquesta frase de que va morir perquè realment el que coneixíem com Barcelona va estar a punt de desaparèixer, no?
Bueno, més que res va ser una petita exageració per part de la gent de l'època. O sigui, la gent, realment Barcelona ho va passar molt malament, però està a punt de morir, està a punt de morir, no ho va estar. I, de fet, en relativament pocs anys es va refer molt bé i va arribar a reeixir moltíssim més. O sigui que ells, la gent de l'any de 3, 4, 10 anys després, veien aquella data com una data horrible, que havien passat les coses horribles, i la manera d'explicar-ho era això. Però realment no va arribar a estar a punt de morir. Li va faltar poc, però no està a punt, no.
I Enric, ara si anem una mica, tirem enrere, com neix la idea, com se t'acudeix doncs, fer aquesta novel·la?
Va ser una cosa una mica particular. Primer, vaig sentir aquesta anècdota que t'explicava del que deia la gent, i això ja em va cridar molt l'atenció. El fet de que la ràtzia del Mansur d'aquella època, la falsa rei, hagués produït aquesta impressió tan viva i tan gran en la gent. Però després encara em va faltar més la curiositat quan me'n vaig adonar que les muralles de Barcelona eren pràcticament inexpugnables a l'època. Es considerava que no hi havia realment cap exèrcit que les pogués assaltar com fa. I aleshores el Mansur arriba i en menys de sis dies justets, aconsegueix assaltar les muralles i entrar. L'explicació que se li pot donar amb això és que algú els va ajudar de dins. Esclar, aquesta combinació, un impacte tan bèstia, amb una entrada, podria ser que per traïció, és una font de novel·la que no podia evitar.
I Enric, una altra pregunta una mica obligada. Com et documentes per explicar tota aquesta història? Perquè, clar, estem parlant d'un fet del segle X, per
clar,
tant...
Fa més de 1000 anys, sí.
Exacte, fa més de 1000 anys. Com et documentes per doncs, tenir el que diríem les línies mestres de la novel·la i perquè tingui un sentit històric, també?
Clar, per sort, una de les coses que tenim en aquest país és que tenim excel·lents historiadors i hem tingut excel·lents historiadors. Llavors, la feina que s'ha fet en els últims 100 anys al voltant de la investigació del passat del nostre país és immensa. I en aquest sentit, per exemple, el segle X, malgrat que òbviament hi ha forats, hi ha moltes coses que no es coneixen, això segur, i que s'hauran potser de descobrir amb el temps o no, se sap moltíssim més del que seria lògic pensar d'una cosa tan llunyana. S'han fet molts estudis de camp, tots els documents que s'han pogut trobar s'han treballat, excavacions arqueològiques... Tenim una idea relativament bastant propera al que podia haver estat tota la Barcelona i la Catalunya de l'època. Per tant, no ha sigut en aquest sentit tan difícil. Simplement, utilitzant els llibres adequats i els articles de revista universitària adequats, és suficient per fer-se una idea de com era aquella Barcelona.
Estem parlant d'una novel·la històrica, però que no deixa de ser una novel·la, per tant, una mica, Enric, no sé quin percentatge de la novel·la està més dedicat doncs, a la història que expliquis dels personatges sí. I quin percentatge està més dedicat doncs, a explicar fil per randa el que va passar aquell dia.
Clar, és difícil parlar de percentatges, com et pots imaginar, perquè tot està barrejat. O sigui, òbviament hi ha molts personatges que sostenen l'acció, que són inventats, però tots els personatges inventats estan basats més o menys, almenys el que se sap avui en dia, de com eren aquelles persones d'aquella època, quins anhels i interessos tenien. Igualment amb els personatges coneguts. Els personatges coneguts sabem coses molt oficials, no? Aquell va signar aquell acord, es va barallar no sé qui, però no sabem com eren realment. Per tant, les personalitats d'aquests personatges coneguts, com el Comte Borrell o com l'abat Joan de Sant Cugat, me'ls he hagut d'imaginar, simplement, i no sé si pogués viatjar en el temps i conegués en Borrell o en Joan, si respondrien en absolut a la personalitat que m'he imaginat, com és lògic, és una pura especulació. En tot cas, el seu comportament i el comportament dels personatges de ficció sí que he intentat que s'ajustin al que sabem avui en dia del segle X.
I, Enric, una mica, hi ha algun personatge que destaca per sobre la resta? Una mica com s'estructura la novel·la pel que fa als personatges que hi apareixen?
La novel·la és una novel·la coral, en què hi ha molts personatges amb diverses trames, cadascun d'ells, que òbviament s'interrelacionen, però que acaben confluint en aquest moment de la presa de Barcelona. La meva idea inicial és que un d'aquests personatges, un bailet, un xicot que es diu Gondemarus, que de fet és el que més surt de la novel·la, fos el personatge central de lluny. Però mentre vaig anar escrivint me'n vaig adonar que era millor per aquesta novel·la, pel que volia explicar, que la trama fos coral i que hi hagués diverses subtrames potents que poguessin ajudar a explicar aspectes de la història que si seguien només un personatge s'escaparien. I així es va convertir en una novel·la coral, en què hi ha un personatge, sobretot aquest tal Gondemarus, que té una mica més de pes, però no gaire més pes que els altres.
Enric, fa uns instants ens comentaves que apareixia un personatge santcugatenc. Quin pes té Sant Cugat en aquesta obra?
Molt, perquè per desgràcia de Sant Cugat, aquella invasió va tenir molt de pes, Sant Cugat. Perquè Sant Cugat era un monestir que s'havia refet uns 30 anys abans, després d'unes destruccions també per unes incursions musulmanes, i que aquesta refeta havia sigut espectacular. O sigui, realment no té res a veure amb el monestir que ara coneixem. Era molt diferent, molt més pobre, molt més senzill. Però havia aconseguit en relativament poc temps, aquests 30 anys no és molt de temps en aquest sentit, havia aconseguit una de propietats i de terres i de pagesos que dominava molt gran. Llavors, Sant Cugat era el gran monestir emergent de l'època. Quan arriba a la ràtzia del Mansur, una de les coses que fa és assaltar Sant Cugat i destrueix el monestir. Pràcticament no queda molt poqueta cosa d'aquella època, molt poqueta, perquè el van arrasar completament. I no sabem exactament si va haver una matança de monjos, això ho sabem, però no sabem si es va produir el mateix Sant Cugat o els monjos van rebre quan estaven allotjats a Barcelona fugint precisament d'aquesta destrucció, perquè va ser primer Sant Cugat i després Barcelona. En tot cas, van morir una dotzena de monjos, entre ells l'abat Joan, i el monestir va quedar absolutament arrasat. Això a la novel·la té molt de pes, perquè els monjos de Sant Cugat, que es deia Sant Cugat d'Octavià, en aquell moment, no del Vallès, tenen molt de pes a la novel·la i amb les decisions que prendrà el comte Borrell.
Enric, durant la documentació que has hagut de fer per escriure aquesta novel·la, el dia que Barcelona va morir, no sé si has pogut copsar una mica com va marcar aquest fet tant a Barcelona com a Sant Cugat.
Sí, en tots dos casos van passar coses relativament similars. Pensem que el temps, diguéssim, la manera, el temps passava més lentament en el passat, les coses no anaven tan accelerades. Però sí es pot observar que amb aproximadament 20-30 anys, per dir xifres una mica rodones, tant Barcelona com Sant Cugat revifen, i revifen amb una potència molt més gran de la que havien tingut abans. Per tant, malgrat que la destrucció és horrible, que mor molta gent, que es perden moltíssimes coses, moltíssimes, malgrat això, aquesta prova de foc que han de passar, en aquest sentit, la gent d'aquella època la va ajudar a refer-se, o van tenir sort, no ho sabem, i a fer-se més forts i més empoderats. Per tant, en aquest sentit, benvingut sigui, no? Almenys des d'alguns històrics, clar, si ho vius, és una altra cosa, però si ho mires a distància veus que això va ser un dels elements claus que van ajudar la gent a tirar endavant.
Enric, presentes el llibre aquest dijous a la tarda al Museu del Monestir. Una mica, a qui creus que pot estar més dedicat o a qui li pot interessar a aquesta novel·la?
Ara diré allò dels autors, a tothom, esclar, naturalment. No, bromes a part, òbviament la gent que tingui interès per la història, que tingui ganes de llegir una novel·la que barreja aventures, que barreja passió, hi ha molt amor, hi ha moltes parelles amb molts problemes amb aquesta història, que barreja un moment històric clau i que ens ajuda, espero, a explicar-nos a nosaltres mateixos avui en dia. Em sembla que tota aquesta gent que tingui ganes de passar una estona entretinguda, que és el que he volgut fer en definitiva.
Enric, tampoc és la teva primera novel·la, diríem, del món de la ficció. No? Sí,
no, és
perquè...
la segona. Sí.
Exacte, primera va ser en Memòria de Sang. Una mica, aquesta novel·la, quin creus que és el seu tret característic?
De Memòria de Sang?
No, no, del dia que Barcelona va morir.
Del dia que Barcelona va morir. Jo crec que la diferència, potser amb altres novel·les que es poden llegir, és que tracta una època que molt poca gent ha tractat. El segle X, malgrat ser un segle apassionant, no és un segle molt conreat pels autors. Penso que en aquest sentit és molt original, perquè el lector podrà percebre una edat mitjana molt diferent a la de les pel·lícules, molt diferent. Perquè l'edat mitjana que reflecteixen les pel·lícules i que tenim la imatge és la baixa edat mitjana, o sigui, l'edat mitjana del segle XIII, XIV, XV, diguéssim. I, en canvi, aquesta edat mitjana anterior té un flaire, una manera de comportar-se, una manera de relacionar-se la gent que no té res a veure, o té molt poc a veure, en tot cas, amb la gent que la succeirà 200 o 300 anys després. Qui accedeixi a aquesta novel·la entendrà una edat mitjana molt diferent, molt més propera al món romà que no pas al món que tenim més idealitzat de l'edat mitjana clàssica de Hollywood.
Doncs Enric, moltíssimes gràcies per atendre'ns i òbviament et desitgem moltíssima sort amb aquest llibre que presentes el dia que Barcelona va morir.